El pròxim diumenge, dia 16 de novembre, l'Observatori de l'Ebre de Roquetes realitzarà una jornada de portes obertes que s'emmarca dintre de la celebració de la Setmana de la Ciència 2025. I concretament, a l'Observatori de l'Ebre es portaran a terme diferents activitats que comentarem a continuació amb Juan José Curto, que és investigador i cap de cultura científica de l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com diem, aquest diumenge 16 de novembre es fa aquesta jornada de portes obertes emmarcada dintre de la Setmana de la Ciència i que també va al voltant d'aquest eclipsi solar que tindrà lloc el 12 d'agost de 2026, un eclipsi total que es podrà veure des de l'Observatori de l'Ebre. Però, si li sembla, parlem ara de les activitats per aquest diumenge. Què és el que s'ha preparat?
Bé, doncs hem preparat, seguint l'esquema de 3 anys, una conferència, una visita guiada i també un passe per una exposició. La conferència, com ja has comentat, estarà dirigida a explicar els eclipsis de sol que es veran a la península Ibèrica pues, durant aquests anys vinents. El més important serà per a nosaltres, perquè en el nostre territori es verà com a total i que es verà l'any que ve, l'any 2026. La conferència anirà a càrrec del senyor Josep Massalles Román, que és president de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona. I una vegada durarà aproximadament una hora i quan acabi la conferència passarem a fer una visita guiada pels diferents pavellons i per la biblioteca de l'Observatori, de manera que la gent podrà conèixer millor el que fem i com treballem. I finalment hi haurà encadenat en la mateixa visita guiada pues l'exposició Els eclipsis solars a l'Observatori de l'Ebre, que és com una retrospectiva de diferents eclipsis que hem anat seguint des de l'Observatori quan s'han produït.
Aquesta jornada de portes obertes, com diem, serà el diumenge, dia 16 de novembre, començarà a les 11 del matí amb aquesta conferència i, naturalment, l'entrada és lliure i gratuïta, no?
Sí, efectivament. O sigui,
no cal inscripció.
No cal inscripció ni caldrà pagar per poder atendre aquests actes.
Això sí, suposa que es prega puntualitat, no?
Efectivament. Realment, el que no podem és estar tenint gent entrant i sortint i tal, haurien d'estar que sé, 10 o 15 minuts de rigor abans de començar la conferència i òbviament després els que es queden per a veure la visita pues, ser diligents a l'hora de fer els grups perquè si no tot s'enredeix molt.
Una visita guiada que la gent que vagi tindrà l'oportunitat de veure potser més espais que normalment no s'ensenyen a la gent.
Sí, bueno, especialment la biblioteca, però a més el que intentem sempre en este dia és que siguin els mateixos investigadors els qui expliquen el que estem fent en cada una de dels pavellons, de lo que diem les antigues seccions, de manera que serà probablement una possibilitat de poder escoltar de la seva boca pues, tot el que fan i inclús de poder preguntar-los i coses que siguin adients al tema que es tracta.
Un altre tema important d'aquesta jornada de portes obertes, com molt bé comentava, és aquesta conferència que diu per títol Els propers eclipsis de sol a la península Ibèrica. De fet, l'Observatori de l'Ebre es va inaugurar l'any 1905 amb un eclipsi de sol total també. Aquest serà el segon, no?
Efectivament. És un fet bastant poc usual, és bastant poc usual, perquè la conjunció aquesta, diríem, perfecta de la Lluna davant del Sol se dona, hi ha eclipses parcials, però els totals encara es donen en més comptades ocasions i la prova és que l'anterior que es va poder veure en aquestes terres va ser l'any 5, que va coincidir precisament en la inauguració de l'Observatori, i no n'ha hagut d'altre fins ara, o sigui, serien aquests 120 anys després, i probablement no en tornarem a veure, però nosaltres, des de luego no, doncs potser està d'aquí 200 anys més.
Un eclipsi solar que serà tot un aconteixement, s'espera que hi hagi moltes visites a l'Observatori?
Bueno, sí, hi ha bastanta gent que s'ha interessat a veure quins actes farem i si farem observacions. Sí, podem garantir que es faran observacions tècniques, però, bueno, els actes així programats per a que durant aquest any vinent i durant aquell dia encara els estem una mica coent, per dir-ho. Encara no podem donar cap detall concret.
Un eclipse total que ha de ser espectacular per als que no hagin vist mai un eclipse total, i tindrà molta durada aquest eclipse?
Bueno, l'eclipse en si, l'eclipse en general sí durarà potser un parell d'hores, però els moments de totalitat només duraran un minut i mig. I en el nostre cas, el cas d'on estem situats aquí, pues, serà ja al moment de quasi abans de pondre's. Per tant, el tindrem just damunt del Caro, o diguem, de la serralada, i en acabar-se l'eclipsi directament i el sol s'amagarà detrás de les muntanyes. O sigui, serà diguem, una doble coincidència. El poder-lo veure un moment abans, si fos dos minuts després o així, ja probablement ni l'haguessin pogut veure. Se podrà veure, però serà just abans de pondre's el sol.
Durant aquest minut i mig d'eclipse total estarem a fosques?
Pues sí. No una foscor total, però pràcticament sí. És a dir, se podran veure les estrelles i el sol, òbviament, estarà tapat per la lluna. Diguem, el lloc on esperàvem veure el sol, hi haurà com una regió fosca, que serà la lluna tapant el sol.
L'hora se sap ben bé?
Sí, serà crec que és a les 8:30, crec que és, de la tarda. Hi ha una expectativa perquè, a més de simplement de veure que es fa de nit, en este tapar-se el sol encara queden a la vista unes capes que normalment no podem veure, que són la cromosfera i la corona, que en moments així claus com és el moment d'un eclipse total, pues, se poden veure. Llavors serà un espectacle natural, però realment diferent a qualsevol cosa que hem vist normalment quan observem el sol.
És a dir, que es poden arribar a distingir aquestes protuberàncies solars?
Sí, dependrà si n'hi ha o no n'hi ha, clar, però es poden arribar a veure, sí. I ja dic, la mateixa corona, que és una llum tènue, que és com una atmosfera que s'expandeix del sol, pues, també la podrem veure en els nostres propis ulls, perquè està clar, té fotografies i coses podem trobar per internet o pels llibres, però bueno, probablement aquí el mèrit és que un podrà veure-ho per ell mateix.
És a dir, que val la pena estar pendent i no estar, per exemple, gravant en el mòbil, perquè una altra de les coses, com veure aquest eclipse? Com s'ha de veure aquest eclipse? Suposo que la conferència s'explicarà.
Sí. A veure, és delicat. El tema d'observació solar és delicat perquè tots sabem que no podem observar directament el sol. El sol té una intensitat tan gran que en un moment ens pot cremar la retina, de manera que s'han de prendre precaucions importants. Hi ha ulleres homologades que, bueno, ja s'explicaran quines són, i aquestes sí que estan preparades per a poder veure el sol directament, per dir-ho així, que és la part esta, diguem, de l'eclipse parcial. Quan sigui l'eclipse total no farà falta cap tipus d'ullera, podrem veure amb els ulls, però immediatament passat este minut i mig, doncs ja dic, tornarem a veure el sol en la seva intensitat i tornarà a haver el problema de no poder-lo veure directament. Jo el que sí avanço també és que en aquests casos la gent a vegades tira mà de mitjans així casolans que no són gens recomanables perquè...
Per exemple, els negatius de fotos, caretes de soplar...
Sí, d'un soplete, coses d'aquestes, no són adequats per a la visió del sol, perquè he dit, tapen una regió de l'espectre, però potser alguna altra regió no la tapen i igual perjudiquen la vista.
Suposa que durant el que queda de temps fins que arribi el dia de l'eclipse solar, doncs s'anirà donant difusió de les maneres més idònies,
sí,
per observar-se,
sí,
quin tipus d'ulleres.
Totalment. A més, este eclipse mos agafa en una situació, diríem, de preocupació ambiental bastant, i us puc dir que nosaltres participem en uns comitès tant a nivell nacional, espanyol com català, que estem treballant per a que els mitjans de comunicació i tal se'n faci recomanacions i tal, de manera que és un tema que es treballarà bastant. La mateixa Generalitat s'ha involucrat en tots els departaments que hi són adients, des de sanitat, territori, per la mobilitat i, diríem, ensenyament i cultura, en fi, tots estan posant, el que diem vulgarment, les piles per a que la ciutadania estigui informada i se li recomani la millor manera de poder veure aquest esdeveniment.
Pel que fa a la part d'investigació científica, què pot suposar per l'Observatori de l'Ebre observar i tindre registres d'aquest eclipsi total?
Bueno, a veure, si és veritat que per dir alguna cosa, la novetat científica era molt més gran a l'any 1905, quan aquí vam arribar a vindre científics d'un munt de països, no? Quan aquell any va ser un esdeveniment científic. Clar, estem ara, penseu que en aquell temps els coneixements eren molt bàsics, ara han passat estos 120 anys, ha entrat telescopis, satèl·lits, estem enviant satèl·lits a fora, vull dir, la capacitat tècnica d'observar el Sol pues ara ja és molt més potent i, per dir alguna cosa, els satèl·lits estos que estan sempre mirant el Sol pues ens envien informació contínua de tot, de la radiació que envien i tal, inclús n'hi ha pues, que estan observant la corona, la cromosfera, per tant no és tan novedós, però sempre tenim, bé, jo particularment i alguns investigadors de l'Observatori han fet recerques aprofitant moments d'eclipses perquè evidentment la ionosfera pues, queda pertorbada, l'atmosfera també d'alguna manera, i en aquests moments transitoris pues, passen coses aquí a la Terra que són interessants d'estudiar. Alguna cosa farem relacionada òbviament amb l'eclipsi.
Per què és tan important observar el Sol?
Home, quasi jo diria que la contestació és ben òbvia. Vull dir, hi ha vida perquè hi ha el Sol. El Sol és la font de llum, d'energia, de calor. I comencem des de les estructures més bàsiques de la vida, no? I els vegetals, tothom depenem de que hi hagi el Sol. I quan el Sol, pues, està presentant pertorbacions, pues, també afecten pues, a altres capes, com la que has comentat, la ionosfera, per exemple, i la magnetosfera, la part del magnetisme, que en societats tan tecnificades com la nostra sí que pues, ens pertorben o canvien les condicions, i que sigui des de les comunicacions que tenim amb els satèl·lits, el posicionament, hi ha bastantes coses que queden pues compromeses si hi ha una activitat excessiva dins del Sol.
Des de l'Observatori de l'Ebre ja fa anys que s'estudia el Sol, deuen tindre un gran nombre de registres. Podem dir que el Sol està evolucionant, està canviant?
Bueno, el Sol i tot, diríem. Crec que dins de l'univers no hi ha res que estigui estàtic, tot està movent-se en activitat. I el Sol, òbviament, també. El Sol no deixa de ser pues bueno, un conglomerat de gasos que està produint-se reaccions nuclears i d'alguna manera pues, l'activitat del Sol a llarg terme pues, canvia, però inclús a períodes curts, que són el que nosaltres observem en les taques i els camps magnètics, també canvia. I aquests canvis influencien la Terra perquè el Sol envia radiació i envia partícules que arriben regularment aquí a la Terra, la radiació en uns 8 minuts, és quasi immediat des de la superfície del Sol, però el tema corpuscular pues, arriba al cap d'unes hores o com a molt, bueno, sí, hores d'un dia i tal. De manera que sí, el sol té una activitat pròpia, té cicles d'activitat, que també són les coses que estudiem aquí, i bueno, pues, per al que va estar fundat l'Observatori era veure com influencia el Sol a la Terra, i bueno, en això estem.
Poden hi haure canvis preocupants per a la humanitat?
Bueno, sí, sí, poden haver, clar. No sé, se comenta que l'any 1856 va haver una gran fulguració, que inclús la va estudiar un tal Carrington, l'anomena com de Carrington, que va ser des que es té registre, no vol dir que el sol té molta història, però va ser molt gran i molt forta, i des de llavors no n'hem tingut cap tan forta, però alguna s'hi aproxima i tal. Però si vingués llavors, en aquell temps, la tecnificació era relativament poca, o no dic inexistent perquè hi havia línies de telègrafos i tal, però si hi hagués una tempesta com aquella, pues, ben segur hi haurien problemes a un munt de llocs. I no sé, jo, com a comentari, un dels projectes que tenim a l'Observatori és l'estudi de les corrents induïdes electromagnèticament, i moltes d'elles són produïdes per increment d'activitat solar. Pues, aquestes tormentes induïxen a les línies elèctriques i cremen transformadors. Llavors, tots tenim l'experiència d'esta primavera de quedar-nos un dia sense electricitat i pràcticament no sabem què fer. Pues imagineu si es cremen diversos transformadors i el que allí va ser un dia pugui ser un mes o dos, pues, bueno, ja podeu fer volar la imaginació. O sigui, sí que podem tindre problemes greus.
I això es pot arribar a previndre, a saber en antelació?
Bueno, a més, sí i no. És a dir, sí, se pot previndre, perquè t'he dit que primer arriba la radiació, que és com una mica com el missatger que arriba en seguida, i l'altre pues, tarda hores. Però, claro, la preparació, diríem, dels sistemes elèctrics i tal, pues, dubto de que responguessin en la celeritat que en hores, diguem, descarregar tota la xarxa i deixar-la desconnectada deu ser tècnicament bastant complicat. I després, bueno, hi ha nosaltres també hem fet estudis de lo que es diu de previsió d'elements extrems, i evidentment una com la de Carrington comento que pot passar cada 100, entre 100 i 200 anys, o sigui que ja podria caure una d'aquestes, però inclús podria caure alguna encara més potent, i per probabilitats això és possible que passi. Llavors no et sabria dir exactament quan, però és possible, és per la distribució de freqüències, que pugui haver en un moment determinat en el futur una tempesta que produïsque, bueno, pues, complicacions a la nostra vida habitual, per lo que us dic, perquè se destruïsquen, pues, no sé, els satèl·lits que ara mos estan donant servei, o que les línies elèctriques deixen de funcionar, o coses d'aquestes, sí.
Suposa que deu hi haurà plans de contingència si arriba a passar.
Sí, a veure, hi ha, evidentment, protecció civil i tal, pues, té grups que estan treballant, algun dels nostres investigadors forma part de tot això, però tingueu present que, clar, del que estem parlant és d'algo de, no sé com dir-ho, és com estar preparat per si et ve un tsunami, un gran terratrèmol. És a dir, la societat civil se fan passos perquè això estigui mitigat, però per estar totalment previngut és difícil, perquè ja dic, la mateixa xarxa probablement s'hauria de
buidar, o
bueno, buidar o fer-se d'una manera que, diguem, que el cablejat sigués capaç d'aguantar tot això, però això implicaria que s'hauria de recablejar, i a més, diguem, els gruixos haurien de ser molt més grans dels que són. És com si el problema de l'aigua i el clavegueram se dimensionen per a uns esdeveniments que més o menys se calcula que poden haver, però si ve un esdeveniment més important, els embornals no absorbixen i venen aquestes catàstrofes que ja sabem, no? Això, pues, també pot passar.
Suposa que tots aquests temes i d'altres es tractaran en aquesta conferència, els propers eclipsis de sol a la península Ibèrica, que, com molt bé comentàvem, es portarà a terme dintre d'aquesta jornada de portes obertes el diumenge 16 de novembre a les 11 del matí. Esperem que la gent arribi una mica abans de les 11 del matí. I després hi haurà aquesta visita guiada per la biblioteca, els diversos pavellons de l'observatori i també una exposició, els eclipsis solars a l'observatori. Per què hauríem de vindre aquest dia a les portes obertes de l'observatori?
Bueno, a veure, cada un és molt lliure d'anar en li plague, no? No, el perfil de la gent que normalment ve en aquestes jornades és gent que està interessada per la ciència i per les coses que fem. Esta vegada en concret serà algo que vivencialment els influirà, perquè si estan la majoria de gent d'esta terra pues, podrà observar aquest eclipse i, clar, informar-se com s'ha d'observar, per què es produeixen els eclipsis i tal, jo crec que és bàsica. Llavors, satisfà la curiositat natural de voler saber, però a més serà algo pràctic perquè és algo que possiblement les podran experimentar ells.
Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos a l'agenda aquesta interessant jornada el diumenge 16 de novembre a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes, aquesta jornada de portes obertes. I això ens ho explica Juan José Curto, que és investigador i cap de cultura científica de l'Observatori de l'Ebre. Moltes gràcies per haver vingut als nostres estudis per explicar-nos aquests temes tan interessants i que vagi molt bé aquesta jornada de portes obertes.
Gràcies i vinga, pues, us esperem.